molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Passen uns minuts a les 8 de la tarda i escolteu aquesta cançó, aquesta música tan estimulant, vol dir que comença molta comèdia al teatre a les arts escèniques, a Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui farem un canvi. Amics meus, estimats germans, amb les arts escèniques no hi ha homilia. No la farem perquè volem enraonar amb un convidat d'excepció, i mai més ben dit, el director del Teatre Auditori, és a dir, el director del Centre Cultural, el Pep Tugues. Pep Tugues, benvingut a aquesta casa que és teva.
Gràcies, Eduard, també. Salutació a tots els oients, i de veritat que em sento molt acollit. Jo vaig arribar a Sant Cugat i vaig passar per Ràdio Sant Cugat i ara Cugat.cat, això és fantàstic.
Didascàlia feies, no?
Didascàlia, fèiem, li rascàvem a les arts escèniques, sí, li buscàvem totes aquelles paraules que no sortien a escena.
Ah.
O sigui, que sí, senyor.
Ah. I després en Pep Tugues va estar en el Teatre Auditori, relacions externes, si no recordo malament.
Sí, tot el que és mitjans de comunicació.
I després vas passar a la direcció.
Per uns dies i m'he quedat uns anys.
Però, parlant d'aquest tema, tu has tingut, si no m'equivoco, tres regidors de cultura. Dues regidores i un regidor.
Jo he tingut dues regidores i un regidor, sí, senyor.
És així, no?
Sí, sí, sí.
I dos alcaldes, un alcalde i una alcaldessa.
Correcte, aquest és el meu currículum.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Perquè ja han passat, Pep,
10 anys.
10 anys.
10 anys, sí, sí. L'1 de juny del 2005 entrava com a director i era per una temporadeta i s'ha allargat fins al dia d'avui i sembla que tenim projecte encara. Mentre hi hagi projecte i energies i ganes, es pot continuar en aquest càrrec. Si no tens energies o projecte o motivacions, el millor és deixar pas. De moment encara sembla que tinc gasolina per uns dies.
Ho en parlarem de seguida. Vinga, parlem-ne, però abans una mica de música. Estem escoltant una de les músiques que se sentiran al Teatre Auditori aquesta segona part de la temporada 15-16, que comença el mes de febrer i que el dilluns es va presentar a Barcelona, a l'espai de la Bolldam, que és un dels grans col·laboradors del Teatre Auditori.
Certament, la Fundació DAM, que és la que a nosaltres ens dona suport, doncs és un amb Catalan Occident, amb HP, amb la Caixa, amb Endesa, el Sant Cugat Centre Comercial, doncs són els patrocinadors que aporten el 10% al nostre pressupost i gràcies a ells podem tindre aquesta programació.
Val voler presentar la programació a Barcelona i amb aquesta Fundació DAM, precisament per...
És que vam presentar la programació a Catalunya.
Això està bé.
El que vam poder és presentar a tot Catalunya la nostra programació i el millor altaveu per presentar-la a Catalunya és Barcelona. I vam aprofitar un espai que està de moda, com és la Fundació DAM, és un espai que qui ha anat o que els hi hem anat i tornem, perquè és un espai agradable i la tarifa plana de cervesa sempre ajuda i després diguem-ne i teníem també, ens hem de reinventar amb la qüestió de mecenatge. O sigui, els mecenes els has de donar més que posar els logotip al programa, que està bé, els has de donar altres coses i crec que en aquest cas vam aconseguir com a mínim, perquè vam fer dos autocars de 59 persones, o sigui com a mínim 118 persones van anar de Sant Cugat em van dir la majoria, que vaig preguntar jo una enquesta aquesta a peu d'escala em van dir la majoria no coneixien l'espai i per tant des del punt de vista d'Adam va ser agradable que com a mínim aquest 60% de la gent que va anar no coneixia Adam i va conèixer aquest espai, va provar la cervesa, tenies la varietat de cerveses per provar-la i al mateix temps jo crec que ens va sortir doncs una forma de presentar la programació diferent, que és el que buscàvem, ni millor ni pitjor que la passada, diferent.
Hi ha una opció que seria, que jo la vaig plantejar en un seu moment, fer la presentació a Sant Cugat, fer la presentació a Barcelona, com una possibilitat precisament d'aquesta difusió, pensant en la... Com ho veus?
Jo veuria... Bé, és que hauria de ser així. El que passa és que a vegades, diguem-ne, ja està molt preocupat ja la presentació, a Barcelona o a Catalunya, aquests matisos de fer, que ens va semblar que ficar, on va semblar que posar més feina o més llenya al foc per deixar malgrat fer-ne una, i a vegades bé que no fer-ne dues i quedar-te a mig camí entre una i l'altra, no? Vam voler provar aquest format, crec que va estar satisfactori, vam poder tindre artistes que aquí se'n compte no haguéssim pogut tindre, aquí se'n compte que fes una altra presentació, que tot és lícit, eh? En aquest cas es tractava de que la gent, els nostres espectadors, els nostres fidels espectadors i abonats, doncs, i els nostres mecenes i els mitjans de comunicació poguessin fer una festa la presentació dels 32 espectacles. Jo crec que a la llarga, com tu dius molt bé, està bé presentar fora de la ciutat la presentació, està bé, que dona els seus fruits, però també s'ha de fer a la ciutat.
Jo crec que va ser una gran presentació, que la gent que va estar allà va estar molt contenta i va respondre molt bé, i evidentment que per part de la Fundació d'AMP, doncs també, aquesta és la veritat. Bé, parlem del teatre.
Vinga, va.
Tenim 9 espectacles de teatre.
Sí, el millor i més bo que ha passat per la cartellera de Barcelona està a Sant Cugat.
Bé, jo el que diria és que el que escoltàvem en aquest moment és el musical del Guillem Clua, 73 raons...
Per deixar-te.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, comença,
tant,
no sé...
Sí. Hi ha gent que amb una ja té prou.
Però Isabel, mira... però vostè ja l'ha vista, aquesta?
Sí, aquesta, jo les de la llegenda les miro totes, com que és amiga meva.
Ah!
És el que té, els contactes. Ah, això, sí. La vida està plena de contactes.
Clar, sí, ja sap, clar, en aquest clar, món clar, els contactes clar. Són imprescindibles.
Molt bé, doncs això, el que ens ha dit és aquesta, i tenim moltes més arbres, aquesta un dia 9, fins a 9, parlem-ne una mica de quines són.
Marits i mullers van fer, ja havien fet alguna experiència de fer primer en castellà i després en català, en aquest cas fa un any i mig van fer maridos i mujeres, no?
Sí.
El director era el mateix, el repartiment sí. És diferent, sí. I quan jo tenia ganes de veure-la, en aquest cas s'ha fet a la Villarroel, i tenia ganes de veure la proposta de l'Àlex Rigola amb aquest muntatge, i em va semblar que els actors aportaven suficientment bé, el muntatge estava suficientment ben fet com per tornar-la a repetir, a més estrenar la temporada, no? Per tant, Marits i Mullers, després hi ha l'Olivia i Eugenio.
Sí, la gran Concha Velasco, que torna altra vegada al teatre. Jo recordo que es va venir aquí quan va complir 70 anys.
Correcte.
Exactament, va ser aquell dia, el dia del seu aniversari.
Doncs, i clar, i ara fa poc, perquè és el 27 de novembre, per tant, fa poc ha fet anys. No cal que tampoc hi posem
nom. No cal.
D'això, però fa poc ha fet anys.
És una gran actriu i segur que amb aquesta obra, que a més té unes característiques una mica especials,
doncs,
del
doncs
seu,
sí.
Company a l'escena, doncs pot ser una cosa interessant.
És una obra que aconsegueix allò que dius, riure, perquè rius, carai, i després dius, carai, estic rient d'una cosa molt seriosa. Llavors això, diguem-ne, jo crec que toca o deixa compugit a l'espectador en veure l'obra.
Probablement també riem o riurem amb els veïns de dalt.
Molt, molt.
I també, en el fons, el que potser també hi ha és una mica, no dic d'angoixa ni de... però sí unes veritats que, perquè en Cesc Gai, que és el director d'aquesta obra i que és la primera vegada que fa una obra, dirigeix teatre, doncs m'imagino que si respon a l'estil habitual de les seves pel·lícules...
No, és trepidant i, com dius, tu passes molt bé una mica de la misèria humana, que en el fons és això. A vegades som petits i fem gran teatre. És una gran obra de teatre amb temes molt petits.
I ens veiem reflectits a l'escenari, que és el que passa molt sovint.
Sí. Més veïns.
Vostè li passa, Isabel?
Home, si li expliqués lo dels meus veïns...
Ah, té uns veïns de dalt.
Mare meva.
Ah, sí?
Sí, el que fan, no li diré el que fan.
Molt soroll, fan molt soroll.
Això,
per
sí.
No res.
Això per no res no ho sé, no els he preguntat.
Home, a veure, si fan molt soroll i per no res, millor que no ho facin, aquesta leuretat.
Exacte. De vegades ja fa molt sense fer soroll.
Tenim un gran espectacle que és Només són dones.
Sí.
Que canviem, doncs, en aquest moment fem un gir en quant al tipus d'espectacle, on hi ha tres veritables animals escènics.
És totalment així.
El sentit positiu.
Qui ho fa millor? És que són tres conjuncions que s'han ajuntat, tres estels que estan allà fent un gran espectacle. La veritat és que és un espectacle que el Portacelli ja té molt temps que tenia al cap, i quan el va portar a escena li ha sortit rodó. La Maika Makowski està extraordinària fent música, que és el seu. La Salpicó Valle magníficament bé, i la Míriam Iscla és que és l'actriu del moment.
O sigui, una força
està inconmensurable. Però és un molt bon espectacle, en aquest cas també està dins el Dia Internacional de la Dona, i crec que és un molt bon espectacle per explicar la realitat de la postguerra.
I la Sol Pico, no cal dir-ho, que dins de la seva línia és fabulosa. Per tant, tenim un espectacle amb molta, molta, molta força. I després tenim un Flotats.
Sí.
Dic un Flotats, ja sé que no és correcte. El que tenim és una obra que es diu Ser-ho o no, que és un senyor que es diu Jean-Claude Jumbert, d'acord? Però tenim un Flotats.
Tindre el Flotats dins la programació és un luxe. Opini qui s'opini, és un magnífic actor i en aquest cas està millor que mai. O sigui, els anys li senten bé a Josep Maria Flotats.
Estic d'acord.
I li senten meravellosament a escena. O sigui, és que vaig anar al Teatre Lliure i vaig dir, ho hem de fer-ho, és que és impossible, no, és a dir, que quan anem amb el Gerald i l'equip, anem a veure unes obres de teatre, a vegades surts per potes dels teatres perquè no t'han agradat o perquè penses que allò no és propi pel teu espai o considerem que no ho hem de fer-ho, però hi ha altres vegades que dius, aquesta obra vull que el públic de Sant Cugat la vegi, o sigui, i fas tot el possible perquè arribi a la teva ciutat. Encara que sigui de petit format, de mitjà format, de gran format, o fem a Mirasol, o fem al Teatre Nostre, fem el tema, el fiquem damunt de l'escenari, però hi ha obres que han d'estar dins de la nostra programació. I ser-ho o no, és d'aquestes obres.
També va de veïns, oi que sí?
Sí. Però no, de l'escala. No, sí? De compte trobar-se dins del pis, es troben a l'escala.
En el replà hi van fent comentaris d'això, de ser-ho o no ser-ho. Ser no sé què, jueu.
Sí.
I aquí està, aquest és el tema. Hi ha una operava de petit format, hi ha una continuació de petit format amb el Mercè Arànega, que té també una gran força de projecció humana i política, no només humana, sinó sobretot també política.
És que fem un complement amb el Només són dones, que és la postguerra, i la Neus Català. És un complement d'obres que la mateixa temporada fins i tot hem fet un abonament per veure les dues. O sigui, qui vulgui veure teatre colpidor de guerra i postguerra, i de grans dones, perquè el Només són dones són sis dones, la història de sis dones, i la Neus Català és la setena dona de la programació, és que, ostres, el món és de les dones, sense cap mena de dubte, aquestes dones van es mereixen tot i més, i fer-los obres de teatre i homenatges i el que faci falta. I la Mercè, ara ens dèiem que la Míriam és una actriu del moment, la Mercè està fantàsticament bé, és per menjar-se-la. Escènicament parlant.
Més a més, el fem un diumenge a les 7 de la tarda, que penso que està molt ben pensat, perquè d'aquesta manera també hi ha un tipus de públic,
sí, senyor,
que li pot semblar més adient i, diguem, fàcil és igualment, però potser més adequat per ells.
I té dues raons que el fem el diumenge a les 7 de la tarda i permetem que reposi una cuina d'aquestes que donen prestigi al teatre. I és perquè l'endemà, a les 12 de migdia, la fem pels escolars. És a dir, igual que van fer Terra Baixa pel Lluís Omar, que aquí ara vull felicitar a tots els nois i noies que van vindre de batxillerat al nostre teatre. O sigui, el Lluís, a l'acabar la funció, els hi va dir: és la funció escolar millor que he fet a la meva carrera. O sigui, orgullosos, el teatre ens deixa orgullosos del nostre públic que puja. O sigui, veure Terra Baixa, sense, amb públic escolar, una hora i vint, sense que soni ni un mòbil, sense que se senti res, sense que hi hagi, quasi bé, en tant silenci com amb la que vam tindre de normal, per dir-ho d'alguna forma, sí, però normal, sí. El diumenge a la tarda, i que després l'aplaudiment sigui sonor, i el Lluís interrompi els aplaudiments, els feliciti, això no passa cada dia. Jo vaig dir, estic content d'haver viscut aquest moment.
Ell, amb el col·loqui posterior a l'obra, ja ho comentava, ell ja comentava el fet de dir, doncs, que en aquest sentit havia tingut algunes experiències que no eren, no havien sigut massa, massa interessants. Però que diguis això, em sembla molt bé, perquè a més, a vegades ens passa que no hi ha una resposta. A vegades hi ha hagut, en algun cas, malauradament, hi ha hagut una resposta, com hauria de ser, música sobretot, i és bo que sigui d'aquesta manera.
Correcte.
És bo que sigui.
O sigui que no els va haver de fer callar.
Gens ni mica.
De vegades s'ha de fer.
Ans al contrari, tots estaven dins l'obra, diguem. Com ho va dir ell? Diu, el silenci no és fingit, és autèntic.
Això, sí, perquè també podria ser que s'haguessin adormit.
Exacte.
Bueno, no, a veure, llavors és un silenci d'aquell energètic que tu notes que estan atents. És un silenci que se sent.
Però anem continuant parlant de més coses, perquè si no, com passa sempre, el temps no ens deixarà dir tot el que volem dir, i en volem dir moltes coses. Escoltem una mica més de música. Cada vegada que escolto aquest preludi de Chopin, no puc res més que pensar que només haver escrit això, Chopin ja hauria de ser famós. Només amb això. Bé, tenim música clàssica, Pep.
També, eh?
Jo saps que sóc un enamorat de demanar-vos contínuament que feu més música clàssica. La cosa va augmentant, aquesta és la veritat, o sigui, de fa 10 anys.
Correcte.
Fins ara això ha anat canviant, i ha anat canviant en positiu i molt, i per tant comentem què és el que hi haurà.
Doncs,
una pregunta primera.
I tant.
Hi ha un nou conveni amb l'OBC, perquè és el primer concert que es fa de música clàssica en aquesta segona part de la temporada?
Hem renovat el conveni que teníem.
Heu renovat el conveni.
És a dir, amb l'Auditori de Barcelona tenim la OBC, fent vaivé també amb els Brodes, és a dir, tenim la possibilitat de fer l'Orquestra Nacional, l'OBC, fem la Banda Municipal, que vam fer també el seu concert la temporada passada, després tenim la programació familiar i tenim Cantània, que també fem, no està dins d'aquesta programació, sinó que està dins la programació educativa, tant o més important que la programació que estem presentant avui, no ens oblidem, o sigui que un equipament com el nostre ha de viure de tres potes: la programació professional, la programació estable, la programació educativa i la cessió d'espais a empreses i institucions. I les tres potes han de ser igual de prestigioses, igual de qualitat, diguem-ne, no?
Tenim un gran concert amb l'OBC, amb una part conegudíssima, que és el concierto de Aranjuez, que, per tant, aquest té un gran atractiu de Rodrigo, un atractiu que espero que efectivament doncs, hi hagi la resposta que ha de ser. I després tenim l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que té diverses intervencions dins de la programació.
Correcte. D'això seria, faria primer la primera intervenció, seria el mes de març, amb Cavalleria Rusticana, amb els solistes de la Fundació Victòria dels Àngels. Jo crec que l'orquestra l'hem d'anar fent créixer, o l'hem de fer créixer contínuament, o sigui, no, és a dir, com tot ha de fer xup-xup i créixer, en aquest cas amb col·laboracions, o amb els solistes de la Fundació Victòria dels Àngels, o amb directors convidats, com és el concert de Sant Jordi, que vindrà en Salvador Brotons, com també ja vindrà en Ros Marvà.
O l'últim de Ros Marvà i amb els germans Calet, que va ser un concert memorable.
Jo crec que, i el Josep, així ens ho, el Josep Ferrer, el seu director titular, així també ho entén, i per tant, d'alguna forma, hem d'anar fent créixer, però no créixer perquè ha de créixer, sinó perquè, diguem-ne, ha de créixer musicalment parlant amb altres col·laboracions, no? I també tancarà la temporada amb la música en directe que posarà el ballet del Quijote de la Companyia Nacional de Dansa, que s'estrena d'aquí a 11 dies, s'estrena al Teatre de la Zarzuela, i crec que serà un esdeveniment, jo veig un esdeveniment com va ser l'any 96 que vam estrenar el Romeo i Julieta amb el Nacho Duato al Teatre Auditori. O sigui, és un gran ballet, el de Don Quijote, en aquest cas el José Carlos Martínez, i amb música en directe, que recordo que no és la primera vegada que ho fem, sinó que ja amb el Lago de los Cisnes en Corella, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat va ser molt valenta, i va fer excepcionalment bé amb aquell ballet en aquell moment, i ho continuarà fent molt bé amb la Companyia Nacional de Dansa i el Don Quijote.
Seguint amb la clàssica, teníem també el Cor Simfònic Femení de Catalunya, en el que participa doncs, un cor d'aquí, amb el Oriol Castanyer al front.
Exacte.
És també un tipus de muntatge que demana la col·laboració de diferents cors de Catalunya.
Exacte.
I un dia també l'Elisenda Carrasco.
Correcte.
I per tant vol dir que també és un tipus de concert on hi ha una unió per unir forces per aconseguir un resultat.
Ah, exacte. I sobretot veu, no? Veu que a vegades la nostra programació costa de fer dins la programació. I formaria part també d'aquesta idea que tenim, que les produccions que fa el Palau de la Música també entren a formar part de la nostra programació. O sigui, ens agradaria, tenim un conveni amb el Gran Teatre del Liceu, tenim un conveni amb l'Auditori que ja hem comentat, i també ens agradaria que les produccions que es fan al Palau de la Música, les pròpies produccions, també alguna o la que considerem que pugui ser, visiti Sant Cugat. En aquest cas, aquesta està també en aquesta direcció, i a més, amb participació Sant Cugatenca, amb molt de motiu per estar dins de la nostra programació.
L'orquestra, en aquest cas, l'Auditori Josep Carreras, vull dir que hi haurà no només música a capella, sinó que a més estarà acompanyat per l'orquestra, i pel tipus de programació penso que serà un molt, molt bon concert. Tenim també la Cristina Casale, que fa dos actuacions, una única ella personal al piano, a partir d'una gravació d'un disc que ha fet, i una altra en col·laboració, una altra dintre de en família, que col·labora amb en Jordi Bosch, i també hi visca, hi ha la col·laboració de l'Adolf en quant a
il·lustracions
i de un autor també que em sembla que també és en Cugatenc.
Exacte. Diguem, és un projecte que presenta en cap de setmana a Casale, per entendre'ns, perquè és ella
a casa de la Casale.
Ai, la Casale, una clàssica star, eh?
Molt, i a més, diguem-ne, treballa el que seria la música clàssica de proximitat i pedagògica. És a dir, damunt, ja ho vam fer en el seu moment, damunt de l'escenari, amb conxa acústica, i el seu entorn, doncs farà el dissabte de nit, farà el concert, i també el seu entorn, i per famílies, per als nens, diguem-ne, i els adults que el vulguem acompanyar, doncs també amb el Jordi Bosch farà el que va ser en el seu moment el Paddington, i que és aquesta veu, i acompanyant el piano, tan acollidor, i que també senti les ànimes dels nens i dels adults. Per tant, jo crec que és un luxe poder-la tindre dins de la nostra programació.
Tenim una programació doncs, de clàssica que déu-n'hi-do, i hem de seguir parlant perquè hi ha moltes més coses.
El mundo ha roto, el mundo está ya, y puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere, y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments, actualitat, esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Et sona aquesta? A quin moment de la teva vida et transporta aquest altre? Com et sents amb aquest riff? I amb aquest ritme? Deixa't guiar per Esteve Llop, Rock and Classics, els dilluns i diumenges a les 11 de la nit.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana no se encuentra...
Entrem en un altre capítol, que és la música, per entendre's, perquè hi ha diferents varietats, hi ha música amplificada, música de tipus cançó, pop, en fi, música amplificada. Estàvem escoltant una d'aquestes veus que ha sorgit en fa poc temps i que està pujant d'una forma...
No el conec, aquest.
És bé, i és que me l'estava mirant, Isabel, i jo pensava...
No, estava intentant endevinar qui era.
Sí.
Qui bé, era, però
no. De totes a veure, hi ha un tipus de cantant ben projectat, i per ell i pel que l'acompanyen, que fan unes pujades molt, molt grans i després es mantenen alguns i altres no tant.
Sí, és que tot el que puja el tanto, que després baixa.
Exactament. Alguns
casos, és el que té.
En alguns casos això, sí, puja i baixa i a vegades no torna a pujar. Vull dir, aquest, sí, això no, també però... pot passar.
No, en tot cas, el Pablo López li hem seguit amb el Gerald fa dies que li seguim la trajectòria. Deu fer 5 anys, segurament, jo vaig veure el primer concert seu, la primera presentació del disc, i crec que ara és el moment, és a dir, és el moment en aquests moments de poder-lo tenir a la nostra promoció, com ens ha passat amb Índia Martínez, o ens ha passat a Vanessa Martín, o ens passem a Pablo López. Nosaltres hem d'agafar l'artista quan... El Pablo el veuran en aquests moments, anem tard.
Ja.
És a dir, hem anat tard amb el Pablo Durán fa, doncs el que s'hem hagut d'agafar quan pujava, i a vegades no trobes aquest clímax per poder-lo, aquest equilibri per poder-lo diguem-ne comprar al preu raonable pel nostre equipament, i en aquest cas ens ha semblat que Pablo López, com també està la Rosalén, doncs són artistes que estan diguem-ne pujant, i d'aquí un temps segurament potser ja no podrem programar-los del nostre espai. No passa, hem fet la nostra feina en el moment que toca.
En el cas de la Rosalén, a més, feu un previ.
Correcte.
Un previ que seria doncs, una cantant d'aquí, un tipus...
No et vas quedar enamorada de la Iza?
Tipus funky. Jo l'havia escoltat. I que jo penso que té un molt bon nivell. O sigui, si està la idea, en principi, que farà de talonera 20 minuts.
Correcte.
Abans que comenci la Rosalén, no?
La idea amb la Rosalén és a les 7 de la tarda, la Isa farà la seva part, com va fer les dues cançons a la presentació a Fàbrica d'Am, doncs ella faria els seus primers minuts i després la Rosalén faria la seva hora i mitja. Per tant, és una manera també de potenciar artistes. Jo explicava el cas de l'Andrea Motis, no? L'Andrea Motis va començar el nostre espai fent un concert al Cafè Auditori, va passar fent-lo al vestíbul i va passar a la Sala Gran, i és el tercer, o sigui, és la cinquena vegada que actue a Sant Cugat, quan ara com parlem de la música amb la Onca, no? Doncs això crec que ens hauria de passar amb la Isa. El bo és que nosaltres potenciem els artistes quan donar-los l'oportunitat d'enfrontar-se al gran públic, poder tindre, espero que aquell dia hi hagi 780 persones que estiguin escoltant la Isa, els hi agradi, i la Isa això li doni un impuls per anar a poc fent la seva carrera i alguna vegada torni a fer el seu concert únic, no? Això seria el gran objectiu d'equipaments com el nostre. Crec que aquí nosaltres hem de ser la masia també de la música i del món de l'espectacle escènic musical.
Vostè ho ha sentit, això?
Sí.
Això de la Masia ho ha sentit vostè?
Sí, m'ha agradat això. Tot i que ara el Barça, veu que amb la Masia i el tanto, aquests de la FIFA i tot això, no sé què s'han empescat.
Té problemes.
Hi ha problemes.
Però nosaltres, com que tothom és major d'edat, nosaltres no tenim aquest problema.
No, i nosaltres, el Nart, no tenim res a veure amb allò de la pilota.
No, bueno, a veure, a vegades no ens enganyem. Fa falta pilotes, eh?
Sí, no, exacte. Nosaltres tenim pilotes. Sí que... És una altra cosa.
El que no té a veure és amb l'altre, amb la FIFA sí que no, però pilotes a vegades fan falta. Parlant d'això, precisament tenim un concert, tenim un espectacle amb Albert Pla, que, bueno, sempre parlant de pilotes, m'ha vingut de seguida doncs, al cap.
Perdoni que el talli, però que ara que ha dit cap, sí. He vist que fa algú d'allò del Gila, allò de la guerra i tot allò,
sí,
porta un casco.
Sí, sí.
Bueno, porta un casco però no fa de Gila.
I fa un espectacle que es diu Guerra.
Sí.
I a partir d'aquí, si pensem que a més de l'Albert Pla hi ha el Fermín Muguruza, i a més del Fermín Muguruza hi ha el Raúl Fernández, el Rifi, un gran, 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 no em cansaré de dir-ho, músic.
M'agrada.
Un gran músic.
Pels nostres espectadors, però en aquest cas els nostres oients, dir-li que és el que acompanyava la Sílvia Pérez Cruz en el concert passat que vam tenir, no? O sigui, Sílvia Pérez Cruz i Refri, doncs en aquest cas estan amb l'Albert Pla i el Muguruza, no? Ara, és un espectacle diferent, o sigui, no és un concert de l'Albert Pla. És un concert concebut perquè l'Albert Pla i el Muguruza i el Refri faguin un concert diferent, que és el que ens ha agradat. O sigui, l'Albert Pla ha vingut diverses vegades al nostre...
De manera, Pep, convindràs amb mi que els concerts de l'Albert Pla no són concerts a l'ús.
No,
no
i és molt difícil que l'Albert Pla deixi de ser l'Albert Pla.
Per això.
Jo l'última vegada que el vaig veure anava embatint, assegut en un sofà i anava fent.
Doncs ara té un casc i també fa de les seves, diguem-ne. No? Però dit tot això, ens va agradar aquest concert perquè era diferent. I crec que en la nostra programació el que hem de fer és el nostre espectador que es trobi coses diferents, de qualitat, mirades per nosaltres, passat pel nostre sedàs, però al mateix temps no más de lo mismo, no? Sinó alguna cosa... I aquest concert que es va estrenar al Bars durant el Grec, realment no ho aconsegueixen. Jo em vaig quedar captivat per aquest concert diferent, en el qual hi ha una història, en el qual hi ha música, en el qual actua, perquè l'Albert també actua, és un gran actor, no oblidem que l'Albert Pla és un gran actor, i tu passes bé. Jo diria, això ho hem de fer-ho, perquè els fans de l'Albert Pla s'ho passaran molt bé, i aquells que no els agrada tant l'Albert Pla, si venen, també veuran un bon espectacle. Aquest és l'objectiu d'aquest 12 de febrer.
Això és el que es tractaria amb l'Albert Pla, segur que espectacle n'hi ha, això és indiscutible, en alguns casos hi ha gent que li pot agradar més o menys, en altres... jo penso que l'Albert Pla, per la llarga trajectòria que ja té, perquè jo, diria que fa com a mínim 15 o 20 anys, ben bons.
Fa més, que va pel
doncs,
món.
Jo l'he vist de tot. El dia de tot, vull dir, he vist moments sublims d'una gran força escènica, una potència absoluta.
Brutal.
I uns altres que la cosa aquella que va com mig apagada. I era l'espectacle, la concepció de l'espectacle, no tant ell, perquè ell, en definitiva, anava funcionant més o menys igual, no? Però és així, i jo penso que aquí musicalment segur que això ha de funcionar.
Segur.
Seguríssim.
Això ja podem posar...
Seguríssim. I amb el Muro tinc ganes de veure aquesta conjunció d'un i l'altre, perquè pot ser... Bé, tenim el Diramotis una altra vegada, com deies tu abans, i ho apuntaves ja, amb el Joan Chamorro i amb l'orquestra, amb la Onca, en Gerard Claret, que està contentíssim d'haver fet aquest espectacle, que ja s'ha fet per diversos llocs i que em va comentar que estava molt content. L'Andrea Motis va creixent.
Més faltaria, eh?
Sí, però el que jo em sembla és que encara li falta fer un salt.
És probable, perquè va començar molt jove. És que, clar, és que em sembla que ja fa molts anys que l'Andrea Motis està aquí, que l'Andrea és aquí, però escolta, és que va començar
14 anys.
Clar, és que fa molts dies, però és que era jove.
Quants anys deu tenir aquesta noia? La joveneta,
Fa molt poc és major d'edat, o sigui que...
Ai, senyor!
D'això, perdó, no ens ven que ni arribi. O sigui que està allà, per tant, encara té molt...
Esperi, ja saltarà, home, però ja l'ha fet prou el sol.
No, però dir el salt, jo el que vull dir és que ella va començar tant amb... tocava trompeta com a cantant, reproduint molt bé els grans mestres. Mm. Els grans mestres com a cantants i tal. I el dir que el salt, em refereixo, Pep, a que li falta ser més Andrea Motis.
Més ella, més identitat.
El que li falta
artística.
És aquest punt. Aquest és el meu... No, sí, vull dir que jo, en aquest moment, escoltar-la ja és un plaer, però vull dir, encara li falta aquest puntet.
Si no sabem doncs, si ho vol igual.
A mi no ho vol.
Andrea Motis i Joan Chamorro, en aquest cas nosaltres, aquest projecte ens va arribar a treball del Gerard Claret amb l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i vam dir, ostres, això és una molt bona ocasió per tornar a programar l'Andrea i el Joan. O sigui, hem de presentar coses diferents, igual que vam presentar la Sílvia Pérez Cruz la temporada passada, i hem de presentar espectacles diferents. Els artistes o els hem de renovar, com hem fet amb el Pablo López o la Rosalén, o si fem artistes que ja tenim, és com el cas de la Bebe. El que ve, escoltes el seu Respira i això Respira una altra cosa. O sigui, la Bebe, el seu nou disc és una altra cosa del que ens tenia habituat, i per això dins el Guitar Festival ens ha semblat doncs, que posar la Bebe dins la nostra programació ens aporta alguna cosa que fins ara no ens havia aportat.
Aquest canvi de piel de la Bebe, efectivament, estic molt d'acord amb tu, confirma que hi ha hagut realment un canvi de piel, i jo a la vegada anterior que va venir, que estem parlant de 5-6,
fa dies, això ara no t'ho sabia, però era un novembre també, sí, 5 anyets ben bons,
per mi va ser, per mi personalment, una sorpresa fenomenal, molt bona, i per tant, imagino que ara
esperem que vagi encara més.
Però tenim més coses, som-hi!
Thank you.
acostem a la pobra Madame Butterfly, que es va queixant. Dia vedremo, pobra, i no sap que no serà així, no podrà veure res més. És l'òpera, és el drama operístic. I aquí tindrem, aquesta segona part de la temporada 15-16, dues òperes, dues grans òperes, Otello de Verdi i la Madame Butterfly de Puccini.
Certament. Certament. Continuem una mica amb els amics de l'òpera, en aquest cas amb la Mirna Lacambra. Crec que ens continuem portant títols, alguns que anteriorment ja han fet, Madame Butterfly, hem fet algunes versions, i ens continua portant i ens continua agradant la versió que feia fa, i en aquest cas Otello, que la Mirna no l'havia posat mai en escena, i coincideix aquesta Otello, que s'ha pogut veure a Peralada, es pot veure en el Liceu, i es pot veure a Sant Cugat.
Vaya, és una coincidència.
Vayan ustedes, comparen i vean relació en calidad-precio. Seria com el supermercat, diguem-ne, no? Jo crec que per l'amant de l'òpera, perquè no oblidem, l'amant de l'òpera, és més important allò com ho fan que el que fan, perquè el que fan ja ho sabem, ja han vist, no és com al teatre, que fas una estrena, o a la música, que després és un disc, una companyia de dansa, que també seria un ballet de com ho fan. O sigui, l'òpera és anar a veure com fan allò que jo ja he escoltat tantes vegades, o que com a mínim he escoltat alguna vegada. I si no he escoltat mai, Otello potser no seria el millor per començar el món de l'òpera, però Madame Butterfly sí comença a semblar a l'òpera, que seria aquella de, escolta, jo em vaig estrenar amb Madame Butterfly, això estaria bé. O sigui, els oients que no han anat mai a òpera, algun dia o altre a la vida s'hi ha d'anar. Un dia o altre has de fer el pas d'anar a veure una òpera, i a veure què passa. És com això d'anar al món desconegut de l'òpera, no?
Jo vaig estrenar amb un Wagner, amb un ell dels Nibelungs, i
caramba, jo, la veritat, no, va fort, eh?
No, i era molt jovenet, no,
a la vena directament,
no, dic això,
no dic això perquè efectivament estic d'acord amb el Pep, que per començar s'ha de començar amb una Traviata,
de
començar, doncs, jo què sé,
no és de Figaro,
exactament, s'ha de començar per aquí i entrant, inclús et diré, doncs, la Flauta Màgica,
fantàstic,
una cosa d'aquesta mena, no? Clar, sí. I després anar pujant, no? O, bueno, anar pujant, no? No cal que ens ho mirem com una pujada, sinó senzillament com anar assumint un tipus determinat d'aspecte.
Per no acostumar l'orella.
Exacte. I escoltar-la a casa, saber l'argument, o sigui, anar-la a disfrutar, no aquesta la donin feta, sinó que l'òpera és anar-la a disfrutar amb aquest intercanvi que tu fas amb l'espectador. I realment estem molt contents perquè, en aquest cas, la Mirna Lacambra està fent una gran directora artística, escollint els títols i sobretot escollint els intèrprets, que ens està donant nits d'òpera molt, molt maques.
Vam tenir aquest programa fa poc, el mes passat, era el de Ángel de Tejada, sí. Director musical i del cor, en aquest cas, quan es va fer, doncs, la Noche de Figaro, i que també ara continua amb la seva direcció. Exacte. I el que explicava ell, sobretot, era la importància, la força que té el fet de l'escola de l'òpera de Sabadell.
Exacte.
I a part de la importància de la programació normal, que jo sempre dic, i tu ja ho saps, que haurien d'haver-hi 4 o 5 companyies girant contínuament per Catalunya, fent coses aquestes.
Només que n'hi hagués dos, Eduard, ja, bueno, estaria bé.
Jo soc més exagerat, sí, sí, que tu, sí. Soc més exagerat i em permeto dir 4 o 5, però vull dir, efectivament, que en fossin dos que estiguessin sense parar transportant l'òpera per tot arreu, en un moment passaria això, que la gent, doncs, agafaria, i en alguns casos hi ha uns títols que podrien funcionar. A l'Otello de Verdi va ser una mica com el Nabucco fa dues temporades, i la gent no el coneixia menys, i en canvi és una gran bellesa i una gran força. I no cal dir la Madame Butterfly, que, en fi, està dintre de les més representades en el món cada any.
Exacte, per tant, que hi hagi òpera al nostre equipament, a la nostra programació, que li doni també aquest toc de qualitat que ha de tindre tot equipament. Com
però no s'acaba aquí, Pep.
No encara, no encara.
Perquè tenim el Guillem Tell.
Exacte.
Tenim la versió infantil del Liceu per nens i no tan nens, que poden anar-hi persones que no siguin nens, tenim el Guillem Tell, i tenim l'amor.
Oh, l'amor, que és aquest projecte de, diguem-ne, que fem amb el Petit de Liceu, no? El Petit de Liceu té, que és moments, 9 produccions, i intentem que 3, doncs, es vegin a Sant Cugat. A mi m'agrada aquest projecte del Petit de Liceu, no només per la programació que fem els diumenges o els dissabtes, aquest programació sigui la programació professional per a les famílies de Sant Cugat, sinó que també durant la setmana totes les escoles de Catalunya incloses les de Sant Cugat, les de Sant Cugat i la resta, podem vindre a Sant Cugat a veure les diferents diguem, propostes que fa el Petit Liceu i per ser molt, bon, molt ben acollides. Ara, amb la passada de la Casa Flotant, vam fer dos funcions el diumenge, sí, 1.000 persones van veure la Casa Flotant, 1.000 persones de família, fantàstic, i 4.000 nens, 3.800, van vindre de Sant Cugat i arreu de Catalunya a veure la Casa Flotant. Crec que això és el que fem, de, no només els estudiants, els que estan estudiant, doncs els ensenyem, en aquest cas òpera, Petit Liceu, sinó que els ensenyem Sant Cugat. O sigui, és una ciutat que tu pots tornar quan vulguis, perquè té un magnífic equipament cultural, però també és una ciutat que pots vindre a visitar amb el seu monestir. Intentem que els nois que venen de fora a Sant Cugat doncs s'emportin un bon record del Teatre Auditori i s'emportin un bon record de la ciutat. Però en fem més que oferir només des de l'escenari. Crec que hem d'oferir com a ciutat. La grandesa de la cultura és que pots sumar infinitament. Mai et pots cansar de sumar, pots multiplicar i pots fer exponencialment números. Per tant, a fer-ho.
Ai, sí. No, i molt important la tasca pedagògica, perquè, escolta, són els nens del futur.
Sí.
I és molt important despertar aquesta sensibilitat cultural.
L'amor té col·laboració.
I l'amor té, és a dir, no només a la platea, sinó dalt de l'escenari, o sigui, durant el cap de setmana, seran funcions dijous, divendres, dissabte i diumenge, i per tant, nens...
Són quatre dies amb cinc funcions?
No, són vuit, són un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit funcions en quatre dies. Dos cada dia. Una a les 10:45 i una a les 12:45, amb diferents protagonistes, perquè n'ha dit nens, no, són nens...
Els nens que estan a l'escenari aniran canviant.
Aniran canviant contínuament. Bé, bueno, no, els del dijous fan el dissabte i els del divendres fan el diumenge. Ah. Per tant, van rotant. No, d'això van rotant. Per tant, són projectes d'aquestos que, com ha dit molt bé, van més enllà d'oferir una obra o d'oferir una peça. És esculpidora culturalment parlant i educativament parlant. Això que ha d'anar tan junt.
Doncs encara tenim més coses, no us penseu que hem acabat? Encara no! Si hi ha una característica del Teatre Auditori de Sant Cugat, n'hi ha moltes, i aquella de l'eclecticisme és eclèctica amb la seva programació, però n'hi ha una que és la dansa. La dansa està molt, molt valorada des de sempre en el Teatre Auditori de Sant Cugat, i aquesta temporada, aquesta segona temporada del 15-16, des del mes de febrer fins al mes de maig, tenim moltes coses i molt interessants.
Crec que aquí hem fet els espectadors i el Teatre Auditori hem fet una feina conjunta molt bona. Des del principi hem fet grans espectacles de dansa. Des del minut zero, la dansa ha estat sempre protagonista en la programació del Teatre Auditori. Llavors, això s'ha anat mantinguent. Hi ha una característica molt ferma i molt particular de Sant Cugat, perquè ara ja, quan contactem una companyia de dansa, i ens diu, oye, l'ensayo abierto o l'assaig obert el faré 3 hores abans. O sigui, tothom sap que si ve Sant Cugat no hi ha companyia de dansa que no faci un assaig obert. Això ja denota que... Suposo que voldreu un assaig obert, no?
Que, a més, hi ha una reacció sempre favorable del públic.
Ah, exacte. Per tant, aquest públic pot vindre a l'assaig obert, les escoles... No oblidem que tenim 8 escoles de dansa a Sant Cugat. Per tant, hi ha tot un moviment a l'entorn de la dansa...
Que, perdona, es va veure ara amb el Free Hollow, que va ser sensacional.
És d'aquestes coses que dius, això...
La col·laboració de si no m'equivoco, 15 de Sant Cugat i 4 de Girona.
Correcte.
Que era una... És fantàstic. Estaven integrats absolutament amb el...
Són aquests espectacles que hem de fer sí o sí. Quan sortim d'un espectacle hem de fer sí o... És que potser no té, bueno, té el públic que ha de tindre. És un espectacle que té aquest tipus de públic, però l'hem de fer a la nostra ciutat perquè els nostres espectadors, els 400 espectadors que van vindre a veure Free Fall, es mereixen també participar i veure aquest espectacle. Per a la dansa, jo ho denotem també el Dia Internacional de la Dansa. La dansa està integrada dins la nostra ciutat. És una ciutat que viu amb la dansa i per la dansa. Llavors, què hem de buscar? programacions realment molt atractives, singular i sorprendre el nostre espectador, perquè clar, l'hem fet créixer, li hem donat una bona educació amb espectacles i per tant és un espectador exigent i volem que sigui exigent.
Torna el bolet de Biarritz.
I per tant Biarritz torna a la nostra ciutat, en aquest cas amb la Ventafoc, amb el Cendrillon, que diria el Gerald.
Le Cendrillon.
Le Cendrillon, que és una meravella. És que poden veure els nostres espectadors, en aquest cas els nostres oients, poden veure el vídeo i veuran que és una meravella. Allò en directe és que és brutal. I a més, el Sergi Alavert, amb el seu...
Futbol.
Sí, exacte.
Sí, aquest noi, que sembla que desmanegui quan mou els braços, però en sap molt,
També ha aconseguit un espectacle que es va presentar al Teatre Nacional i que ha sigut molt bona acollida. És, és a dir, aquelles persones que diuen, ai, jo la dansa, és que no. Ves a veure el Sergi Alavert, que igual sí.
Sí, és veritat, té raó.
Després de veure el Sergi Albert, igual sí la dansa. Aquest seria un bon espectacle per iniciar-te, diguem-ne. No? Abans que dèiem el de l'òpera, doncs el Sergi Albert seria un espectacle per iniciar-te, perquè et diu coses que t'ho diu ballant, però dius, no, a mi m'ho ha dit, o sigui, ho he entès, i m'ha agradat, i ha sigut molt, molt agradable. I com hem dit abans, tancaríem la temporada amb aquest gran Don Quijote que porta la Companyia Nacional de Dansa amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i que serà un esdeveniment històric.
Són dues funcions... que 28 i 29 de maig.
Correcte.
O sigui, tanquem temporada de moment.
De moment.
De moment. Si no hi ha cap sorpresa a última hora, que a vegades han sorgit a partir d'aquí. I, com dius, un espectacle, però tenim els Brothers Brothers.
També, també. Però aquest dia és que està dins en família. Doncs
però això... clar, vull dir, és també una dansa. Aquesta, que a més, penso que els Brothers Brothers sempre han aconseguit superar aquella línia del que en diuen dansa urbana o hip-hop, és algo més.
I amb aquest vaivé, aquest espectacle que hem fet amb l'auditori, hem aconseguit conjuntar la música amb la dansa. O sigui, fer un espectacle. En el fons, quan aconsegueixes que la teva disciplina sigui un espectacle i agradi a més enllà dels que venen habitualment, és a dir, jo vaig a veure un espectacle de dansa. No, jo vaig a veure un muntatge, un espectacle. Això és el que fa grans els diferents espectacles, no?
Però encara que no s'ho creguin i ens queda molt poc temps, direm l'últim grup que hem fet, que en definitiva podria anar a suelto, que seria màgia, que seria circ, i per tant, escolteu una mica, entrarem en una música que ens ho suggereix. El circ, ai, el circ.
El circ és fantàstic.
Quina meravella.
Ai, sí.
Per cert, aprofito, el Reluí està a Barcelona, ara que aterrarà, que és Nadal, és una bona ocasió per anar a veure el Reluí, i si no, durant la primavera ja vindran també aquí a Sant Cugat.
Estan instal·lats a la zona del port, no?
Exacte.
Al costat del Museu d'Història.
On hi havia els manteros, allà. No, una mica més lluny.
Xipi-xipi.
Ai, el Reluí, que m'agrada. Així vindran.
O sigui que el circ sempre forma part de la nostra vida, per entendre'ns, i en aquest cas tenia moltes ganes de fer el del Manolo Alcántara. Quan vam veure el Rodó tant amb el Gerald com jo, vam veure aquest espectacle, vam dir, això hem de veure com el fem a la nostra ciutat. O sigui, no pot ser que aquest espectacle Sant Cugat no el vegi. No tingui l'oportunitat de veure perquè és una meravella.
I es farà a la plaça.
I ho farem a la plaça perquè el fem a la plaça. O sigui que l'havíem de veure sí o sí, i vam dir, doncs el farem a la plaça. És evident, és un dissabte, que aquí dia estem muntant el cor femení i estem muntant la campana acústica dintre, o sigui, nosaltres fem els nostres... I bé, anem a la plaça, muntem el circ a la plaça Victòria dels Àngels, un circ és una instal·lació, per entendre'ns, i fem que 120 persones...
Jo tinc una pregunta, com acotareu l'espai?
Home, això són els nostres reptes, aquest ja... Ho farem, perquè 120 persones puguin veure amb la intimitat més absoluta i quan es faci fosc, amb els estels al cel, diguem-ne, per entendre, perquè no tindrà capota, serà un espai sense sostre, doncs puguin veure el circ i fliparan, per dir un llenguatge, diguem-ne, que se mantingui la primera, fliparan amb el Manolo Alcántara. S'ho passaran d'allò més bé.
Però també estem un dia en el que hi haurà personatges que el circ de Catalunya no es pot oblidar, com en Tortell Poltrona.
Estrelles del circ.
Aquest és un espectacle, o és un projecte que sempre ens agrada tindre dins de la nostra programació, un espectacle solidari. És a dir, un espectacle on els artistes, en aquest cas la Sílvia Pérez Cruz, la Pepa Plana, tots venen per amor a l'art, mai millor dit. i tota la recaptació íntegra, 100%, va a un projecte de Pallars Sense Fronteres. Crec que també el món cultural també hem de donar exemple propi.
És veritat.
I el teatre buscàvem un projecte, però al mateix temps buscàvem un projecte per iniciar-lo, perquè tingués una molt, molt bona solera, i en aquest cas parlant amb el Tortell, ell ha garantit doncs, que aquests artistes puguin vindre a casa nostra, puguin oferir un espectacle molt diferent, únic i irrepetible, mai més es tornarà a fer aquest espectacle amb aquests artistes, i que la recaptació, qui ve al circ, aquest cas quan vingui el mes de, el 14 de febrer, qui ve al circ sap que aquells diners van, únic i exclusivament, se'n van per un projecte de Pallassos Sense Fronteres. Crec que aquí matem d'un tret, matem dos grans pardals, diguem.
En aquest cas els matem ben matats.
Ah, exacte.
També tenim màgia, com és natural.
La màgia la tenim de diferents vessants, la tenim al Cafè Auditori amb l'Hora de Màgia, però el gran espectacle, a l'Ozom, que s'està a punt d'estrenar, bueno, ja comença a fer funcions al Maglari i la gent que va sortint de l'espectacle en surt molt contenta, doncs el Maglari vindrà a l'abril a presentar. Tot just després de Setmana Santa ens presentarà el seu nou espectacle, Ozom.
És més teatral?
Fa més personatges. O sigui, és un espectacle, perquè ell m'ha explicat, on ell fa diferents, fa de Max, o sigui, fa personatges, el Lari hi és, però amb menys quantitat, diguem-ne, el Lari només està puntualment parlant, perquè després interpreta, o sigui, és un espectacle de màgia i fregolisme. El que el fregolisme és una paraula que últimament no utilitzem, aquest canvi ràpid de personatges i canvi ràpid de vestuari, perruques i tot plegat, per tant, va més no dir-ne, és un espectacle de màgia on el mag Lari fa molts personatges.
El gran Fregoli havia fet uns espectacles que durava aproximadament una hora i quart i sortia 240 varietat.
Ai, senyor, mare meva.
D'una banda a l'altra, o sigui, algú fora...
Aquí ja es veu, la foto promocional, sí, que surt ell, i després jo deia, qui són aquests senyors que l'acompanyen?
Per això deia que si feia més teatre, diguéssim, clar, entrava una mica en aquesta línia.
Ara, no deixa de ser màgia també espectacular, i crec que ens farà passar la màgia, com sabem, és espectacular, o no, eh? I en aquest cas crec que el Lari ens ho farà passar d'allò més bé.
Bueno, hem fet un repàs, jo diria, gairebé tot, però ens queda un petit comentari, que seria a l'OFF, el Teatre de Mirasol, doncs també la programació inclou una sèrie de espectacles més, anava a dir petits, en el sentit d'espai, però no pas en quant a la qualitat, que jo penso que poden estar molt bé.
Són, és el que diríem, són aquests espectacles que nosaltres durant la temporada veiem i que creiem que Sant Cugat ha de tindre. Llavors, aquest espectacle més de proximitat, el musical, lo tuyo, lo mío, és que és per passar-t'ho d'allò més bé. És que s'han de vindre a passar-ho.
Jo diria 75 cançons en 75 minuts, exacte. Vol dir a un minut per cançó.
Doncs, i realment són divertidíssimes i és un musical per passar-t'ho una bona, en aquest cas una bona, un bon vespre, no? L'Amazin, que és la Melanie que també vam tindre a la nostra presentació del dilluns passat, doncs, dirigida pel Maglari, doncs, és el nou espectacle. Crec que és la maga del futur. En tot cas, hi creiem, ens passaria una mica que vam parlar abans de la Issa, sí, de la Motis, doncs sí. Nosaltres la Melanie la vam fer al Cafè Auditori, la vam portar a la Llar d'Avis, ara la portem a Mirasol, i tant de bo, aviat, que comenci a pensar en estar al nostre teatre. Aquestes coses, doncs, i a més amb el Roberto G. Alonso, el Bon Lladre i el Wasted, que és una meravella. Per tant, aneu a Mirasol.
Molt bé. Doncs escolta'm, això ja s'ha acabat.
Bueno, ens hem deixat moltes coses, però en el programa ja ho tenen tot.
Sí, el programa ho és tot, perquè hi ha un aspecte molt important, que és diferents preus, diferents abonaments, diferents maneres de poder anar al Teatre Auditori sense una preocupació excessiva, que sempre hi ha, en l'aspecte econòmic. A més, possibilitats de deixar el nen, possibilitats de...
Escolti'm. Sí, això està ben pensat, que aquí a Sant Cugat...
Què vol més?
Home, amb tants nens
que hi ha... Vostè va ser les nebodetes, deu fer-ho, això, no?
Sí, no, però moltes vegades les porto amb mi. Ah. Ja, elles ja, jo ja les formo.
Ja tenen un nivell, ja tenen un nivell, diguem-ne.
Home, amb bé, 4 mesos ja anaven a mitja.
Diem, de totes maneres, que tenim el cap de setmana aquí, i el cap de setmana d'aquesta, del Teatre Auditori, és només que la presentació de la Niña Pastori, que ens ve... Després d'haver també col·laborat amb el disc de la Marató.
Exacte.
No s'acaba només aquí. I que tenim un personatge que és especialíssim i que el tindrem el divendres a les 9 de la nit. És només que el Michael Pennington, que ens farà una no, no és una funció, és una cosa molt especial parlant de Chekhov.
Correcte.
Per tant, primer, ell parla d'en Chekhov i després parla de les obres d'en Chekhov, amb dues parts que penso que per molta gent serà interessantíssim. I espero que així sigui, que hi hagi molta gent. I us deixem amb una música per acabar i despedir-nos fins al dijous vinent, i que hi podia ser, doncs l'Andrea Motis. Molt pues vinga, bé. Som-hi. Gràcies.